L'entrevista del dia.
Avui comença a Montblanc un cicle de xerrades commemoratives dels 200 anys del trienni liberal aquí a la Conca de Barberà. Del 1820 al 1823 va tenir lloc aquest període històric i aquesta setmana hi haurà conferències, de fet, durant tota la setmana, cada tarda, al Centre Cultural Anselm Turmet, al claustre de Sant Francesc, amb diversos professionals de la història, diversos historiadors i historiadors, vaja. I tenim avui aquí a l'estudi el Gabriel Serra i el Damià Amorós, que ells participen d'aquest cicle. El Biel, de fet, com a també treballador del Consell Comarcal, ha estat un dels organitzadors del cicle. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia, gràcies, Pepe.
Com esteu?
Aguantant, no?
Sí, sí, sí.
No es pot dir massa cosa més.
Esperant celebrar els 200 anys del trienni, no?
Exacte. Això dèiem, cicle de xerrades, 200 anys del trienni liberal. Biel, com comença la iniciativa de fer aquest cicle de xerrades, que a més té un cartell interessant, eh?
Sí, us recomano el cartell que l'ha fet l'Ibu, el genial artista d'aquí a Montblanc, artista polifacètic, músic, etc. La idea surt, forma part d'un projecte a llarg termini que impulsa l'àrea de cultura del Consell Comarcal en col·laboració amb les entitats culturals de la comarca, que és la de promoure la recerca i la investigació sobre aquells períodes històrics transcendents, importants, però que a la comarca han estat poc estudiats. Ja es va fer amb motiu de la Guerra del Francès, es va fer amb motiu de la Guerra de Successió, i ara, aprofitant això, els 200 anys del trienni liberal, doncs fem el mateix. Organitzem un cicle de conferències que és una mica l'excusa, l'AM, perquè els historiadors, els experts, focalitzin en la Conca de Barberà la seva recerca. I a partir d'aquí, si Déu vol, l'any vinent, publicaríem un llibre que recolliria totes aquestes aportacions que es faran des de diversos àmbits.
Clar, enguany, trienni liberal, suposo per aquesta data, pels 200 anys, que és una commemoració significativa, no?
Sí, a veure, ho havíem d'haver començat l'any passat, això, perquè el trienni liberal comença el 1820, tocava fer-ho el 20, però amb tot això de la pandèmia doncs ho hem ajornat fins al 21. El 21 faríem ja, com he comentat, les xerrades, i l'any vinent miraríem de publicar el llibre.
Per què creieu, ja us ho llenço tots dos, per què creieu que, deies, no? És una part de la història poc estudiada, no? De la Conca de Barberà, com d'altres períodes de la història, i aquest van ser 3 anys, no? Perquè del 20 al 23 hi van 3 anys. Per què creieu que ha estat poc estudiat?
Si em permets, Biel, al segle XIX la Conca de Barberà potser ha estat aquell segle on la Conca, passada l'edat mitjana, ha estat més protagonista i escenari d'escacs, perquè tenim la guerra del francès, el trienni liberal, les carlinades, tenim un tauler de joc a la Conca Barberà extraordinari i poc estudiat. A mi m'ha sorprès. Jo, per a la conferència que el Biel m'ha invitat a fer aquí a Montblanc, la idea és fer un no explicar, sinó ensenyar a la gent com hem fet aquesta recerca. I ostres, ha costat. Jo, per exemple, el tema que em va proposar des del Consell és el trienni liberal a la Baixa Segarra. Santa Coloma és una plaça que té una importància pels liberals i pels carlins, perquè tots volen arribar a tindre el poder d'aquell espai. Hi ha fins a 3 intents, hi ha 3 setges, el maig, juliol i agost del 1822, i jo no vaig trobar pràcticament referència, només d'un, a la Bíblia de Santa Coloma, que és la història de Sant Joan Segurra. Clar, és això que diem, els historiadors de la nostra història del segle XIX ja ens donen poca informació, la resta l'hem de treure dels arxius, i jo crec que la conferència que es fa avui del professor Ramon Arnabat és el cap de cartell, diria, d'aquestes conferències, i serà la persona que ha donat moltes d'aquestes claus. Clar, poc estudiada, molt poc estudiada, i el tauler de joc, Poblet, l'Espluga, Santa Coloma, Sarral també té un paper important. És un espai que és necessari, aquesta informació.
No, i en el marc del trienni, la Conca de Barberà és una de les comarques protagonistes, pel fet d'haver-hi el monestir de Poblet, per la figura del Trapense, vull dir, hi ha tota una sèrie d'esdeveniments, els setges de Santa Coloma, que a més les Corts Espanyoles li donen un títol honorífic.
Sí, títol i medalla.
Títol i medalla, sí, que senyor. No tenien
ni idea a Santa Coloma, sí, jo també.
El títol i la medalla, que era la fidelíssima, no?
Emeritamente constitucional i fidelíssima a Cortes.
Fidelíssima, no sé què, bueno, tot això, no? Que dius, bueno, doncs va tindre una rellevància molt important, no? I, en canvi, no s'havia pràcticament estudiat. No s'havia estudiat, jo crec, per un motiu bàsic i elemental, que era que hi ha molt poca documentació, que s'ha de picar molta pedra.
Poquíssima.
Hi ha molt poques referències. Poso un petit detall sobre la taula. No fa un mes, fa poques setmanes, van aparèixer les actes de l'Ajuntament de Montblanc del Trienni. No existien, no havien desaparegut, no hi eren. I en un fons privat van aparèixer. Vull dir, és que hi ha poquíssima documentació. Per tant, els historiadors l'han passat de llarg, perquè el rendiment de dedicar-hi hores doncs, és molt escàs.
I és un segle, això, que té tantes derivades.
Sí.
Les carlinades a casa nostra van ser...
tremendes.
Penso que el pròxim cicle que faràs haurà de ser d'això. Perquè anem pel camí,
Sí.
Clar, i entenc que s'ha d'escarbar molt, no? Que això també entenc que és una feina dels historiadors que és de les apassionants, no? d'escarbar i de dir, mira, és que hem trobat unes actes que semblava que estaven desaparegudes, no? Quan hi ha troballes com aquestes i no? Pots posar una mica tots les peces sobre el tauler que deia el Damià, suposo que això és una de les feines, una de les coses satisfactòries, no?
Però la història és una ciència i, no et i passar hi hores no et garanteix que en treguis un rendiment.
Ja.
I pots passar moltíssimes hores i no trobar res, però res vol dir res de res. I al revés, com la poma del Newton, no? Pots estar buscant una altra cosa i trobar la clau de volta d'un fet o d'un període històric o el que sigui. És així.
Una de les virtuts del cicle que ha organitzat el Biel és que hi ha... Jo no, jo sóc l'únic que sóc historiador de l'art. Vinc d'una ciència diferent i potser la meva conferència el que vull fer és que sigui això, explicar el procés de recerca, però els professionals que hi ha allà, pràcticament tots acadèmics i d'un nivell extraordinari, porta aquí a la comarca, gent que ja hi és de la Conca, porta un nivell d'això que dius, de ciència, de gent que ha treballat i ha fet moltíssima recerca. Jo reitero, la conferència d'avui la fa un professional que ha escrit sobre tots els racons de Catalunya del Trienni Liberal.
La seva tesi doctoral va ser precisament sobre el Trienni a Catalunya.
Clar, de fet, veig que hi ha un marc molt més general a nivell de Catalunya, després aneu concretant a la Conca, a la Baixa Segarra, al cas de Poblet, no? Hi ha una mica de visió més global i visió més local.
Jo voldria destacar l'aportació que farà el pare abat de Poblet, perquè Poblet és molt protagonista dels esdeveniments, molt, té un paper molt important, va ser el paper dels ordres monacals i específicament Poblet i Santes Creus en el marc del Trienni va ser molt destacat. El que van fer o deixar de fer els monjos de Poblet va tindre molta repercussió després a l'hora de legislar les Corts Espanyoles. Per tant, que avui, que demà, que vindrà el pare abat explicant el paper de Poblet en el marc del Trienni, doncs jo penso que pot ser una de les xerrades importants que farà aportacions des d'una altra òptica, des d'un altre punt de vista, perquè una cosa que va caracteritzar el Trienni va ser que els liberals van tenir un esperit antireligiós tremendo, val? Comparable al que hi havia doncs, l'any 36 amb les vigílies de la Guerra Civil Espanyola,
amb
la desamortització, vull dir, els liberals eren antireligiosos, molt antireligiosos.
Tot i ser 3 anys, és l'avançada de tot el segle XIX i XX, el Trienni Liberal.
No, i que és curiós, perquè jo ara ho pensava, no? Clar, 3 anys semblen no res, a més vistes amb la perspectiva de la història, 3 anys semblen no res, però també ens ho mirem ara amb l'actualitat i tu mires el que ha passat els últims 3 anys, per exemple, i és una bogeria també, no? Passa que, clar, quan mires amb la perspectiva de la història, dius, home, estem parlant de 100, 200 anys i 3 anys què són, no?
Mira, per fer una petita aportació, l'última de les xerrades, i no em tiro flors, la faré jo mateix, perquè sóc potser la persona que més ha estudiat el segle XIX a la comarca. És impossible condensar en mitja hora, 3/4, el que va passar en 3 anys a Montblanc. Impossible. Per tant, el títol de la xerrada era aspectes. Vull dir, explicaré algunes coses més aviat anecdòtiques, el que no acostuma a publicar els llibres d'història perquè es considera menor, d'una importància secundària, però que té la seva importància. Això és el que explicaré a la xerrada, perquè ja us dic, és absolutament impossible explicar el poc que sabem, però és impossible, en mitja hora, 3/4, a la Conca de Barberà. No es pot. Van passar tal volum de coses i mereixen tal reflexió que no es pot abastar.
És que a més passa això a Sarral, a Montblanc, a Poblet, Santa Coloma, Sant Magí, tenim el cas també.
A l'Espluga, a Barberà.
Assals, a Barberà, a Pira. És que estic segur que des de Forès hi van passar coses. És a dir, és un element que és transversal I a més ens connecta amb el Penedès, amb l'Anoia, amb l'Alt Camp, amb el Baix Camp, que explica que la Conca és una terra de frontera en un espai que no té fronteres, però és un espai estratègic. Això també ens fa adonar del que som, no? Som un espai entre el mar i la muntanya, entre la plana i la serra, doncs entenem, és això que comentava al principi, només comparable amb 1640, a l'edat mitjana, en els moments que hi ha hagut efervescència.
I després una altra cosa, hi ha fets que passen en aquest moment i que ja arriben als nostres dies. Només en deixo caure un. Tots els pobles de tot el món estan qualificats o com a progressistes o com a conservadors. Se'ls hi fixa aquesta etiqueta, no? Barberà és un poble tal, o l'Espluga és un poble qual. El moment en què es fixen aquestes etiquetes és precisament en aquest moment. És a 1821. Fins a llavors, a la història, no havia tingut lloc aquest procés. Però en 1821 els pobles ja es posen d'un cantó o d'un altre. I allò quedarà per sempre.
I no canvia.
Molt poc canvia. Jo només he trobat el cas de Sarral, que hagi canviat. Però, per exemple, Barberà, que se'ls qualifica de progressistes, és en aquell moment. En aquell moment ja se'ls qualifica de progressistes. I això fa que els altres pobles de la Conca es mirin malament la gent de Barberà i fins i tot vagin a Barberà
a estovals.
Una mica, diguem-ho així col·loquialment, no? I aquest perfil ha continuat fins als nostres dies.
Perquè per aquells que no ho coneguin, com dèiem, això dona per moltes conferències, però què va suposar, què va ser el trienni liberal? Per aquells que no coneguin aquest període de la història.
Jo crec que és això que diu el Biel, és un moment de definició. Hi ha uns partidaris de la Constitució de 1812, que amb el pronunciament de Rego Ferran VII accepta i jura, i hi ha uns que no ho accepten. Tenim els liberals i els realistes, i això és el que es repetirà a les carlinades amb els carlins i els liberals. Vull dir, ja tenim una repetició de joc, i és el posicionament al final d'una societat que es troba, que ve d'una segona meitat del segle XVIII, que els hi ha anat força bé econòmicament, que no hi ha hagut moltes guerres, i que comencen el segle XIX amb una guerra del francès, segueixen amb el trienni, que ve tot enllegat, i acaben a tiros, perquè hi ha molts pobles que algunes discussions acaben a tiros, d'aquesta forma. És el posicionament, jo crec.
Ho explicarà avui el Ramon Arnabat molt, molt, molt senzillament, molt planerament i molt visiblement. Però és la lluita de la burgesia, en el fons, per tenir el poder polític. La burgesia, que ja tenia el poder econòmic, vol tenir el poder polític que ostenta, en aquest cas, la corona, la monarquia, un rei absolut, i després les restes d'aquella antiga noblesa de secular, etcètera, etcètera, molt influïda per l'Església. Contra tot això, la burgesia hi troba barreres al seu desenvolupament econòmic, hi ha els monestirs que tenen, i les ordres religioses que tenen moltes extensions de terra, que la burgesia se les mira amb ullets, i la burgesia rural vol accedir en aquestes terres i vol anul·lar tot això dels delmes i totes aquelles coses que venien d'abans i vol imposar els impostos, les contribucions, totes els consums, totes aquestes coses. És aquesta lluita que comença una mica amb la Guerra del Francès, o almenys la Guerra del Francès ja la visibilitza totalment, i que s'allargarà fins a la Guerra Civil del 36. I això és un període que la burgesia no aconsegueix dominar fins a la Constitució del 78.
Que a més aquelles famílies que són partidaris d'un bàndol o de l'altre es van repetint. El cas de Sarral sí que és veritat, que perquè hi ha un element que és dissuasori, que és uns fusellaments, però es va repetint els cognoms, i en el cas de Santa Coloma els trobaries fins a dia d'avui, aquelles famílies que són més liberals o més carlistes o realistes, les trobaries. Sí, és un fet paradigmàtic, això.
Sí. Comencen avui, serà fins divendres, cada tarda, a les 6 de la tarda, i les vostres seran les últimes,
La de Mià dijous, la traca final.
Damià, deixarem els mestres davant.
Sí. Jo crec que s'ha anat bé això, almenys en el meu cas, per dir, mira, el trienni liberal no l'haig d'explicar jo he d'explicar el que va passar a Santa Coloma, a Sant Magí, a la zona de la Baixa Segarra. I crec que el Biel, aquests apunts que farà, i això que ha dit ell, no traurà el que surt als llibres d'història. Estic segur que traurà casos concrets de gent amb noms i cognoms, a Santa Coloma hi ha casos de gent amb nom, cognom i la desgràcia que li passa, que crec que és el que el Biel ens podrà il·lustrar, i al final empatitzes més amb aquestes petites històries que, o amb unes que passen al teu poble, que amb la gran història que pot ser espanyola o catalana, que de vegades ens passa per sobre i ni la veiem.
Que al final són exemples que vaja, que expliquen el període també, no?
Clar, és que la gran història es vesteix a partir d'aquests petits esdeveniments. És aquestes coses quotidianes que no es valoren, que no se'ls dona la importància que té, però que la suma de totes aquestes petites coses és el que al final porta als grans fets, no? A les grans decisions, a les grans gestes.
Alguna cosa destacada del que vosaltres hagueu investigat, buscat, remenat per poder fer les conferències? Alguna cosa que pugueu, que us hagi sorprès o que el Biel deia abans, hem trobat aquestes actes de l'Ajuntament de Montblanc?
Bueno, les actes de l'Ajuntament de Montblanc ratifiquen algunes coses que ja havien aparegut. Jo destacaria la modernitat i la visió que tenen els monjos de Poblet de veure venir les coses, el mateix que els de Sant Magí, que veuen venir el que passarà mentre els polítics, els alcaldes i això
no ho veuen gens.
Però els monjos sí, ja ho veuen venir, que aniran per ells i per tant són previsors i
sí.
Això és la primera gran cosa. I la segona, una anècdota, a Montblanc tenim el Forn de la Vila, tenim el carrer Forn de la Vila, el Forn de la Vila se n'ha parlat sempre, doncs és amb motiu del trienni que l'Ajuntament se l'ha de vendre per poder pagar els gastos que té. Només això, és una petita punyeta que ha sortit ara,
una investigació.
No se sabia. Doncs quan l'Ajuntament, què havia passat amb el Forn de la Vila, i s'ha localitzat exactament on era el Forn de la Vila i per quin motiu se'l van haver de vendre, que no se'l van vendre, van fer un establiment emfitèutic, imagina't quin enredo.
Ostres, i tant.
I sabem en qui el van vendre.
I el Damià, alguna cosa...
Jo crec que aquest fet que comentava el Biel de la medalla i el nomenament de Santa Coloma com a meritamente constitucional, perquè és un fet que en cap dels llibres d'història de Santa Coloma, ja dic, des de la Bíblia de mossèn Joan Segura, no apareix, i és un fet que només s'otorgui a tres poblacions catalanes i una espanyola, que és Porrera, Sallent, Santa Coloma Caral i Cuenca. Llavors aquesta condecoració s'ha conegut com la medalla de Cuenca o la Cruz de Cuenca, però també podria ser la Creu de Santa Coloma en aquest cas, i és això, per haver aguantat un setge que coneixíem una part, ens pensàvem que era tot el juliol, i té una prèvia i un post que per sort no va tindre molta sang a Santa Coloma, però la gent es va saber defensar, i també aquest fet que diu el Biel, el preu del gra en aquell moment, l'Ajuntament de Santa Coloma ho parla, està altíssim, amb uns nivells, clar, és economia de guerra.
Hi ha unes collites
molt dolentes. El comte, i és un paper també el del comte de Santa Coloma, clar, un tio que neix a Barcelona, que acaba a Madrid, i ja es casa amb els sevillans, per qui no sàpigui, si van per Sevilla a una casa que és la Casa Bucarelli, Palacio de los Condes de Santa Coloma. I clar, tot aquest món que deia el Biel, de la noblesa, la burgesia, com ho viuen, i Santa Coloma, que és una d'aquestes poblacions que manté els títols nobiliaris, encara ara el comte és comte de Santa Coloma, i ja no té res, no té cap propietat. Intenta parlar català, el vaig conèixer, intenta parlar català el comte, doncs com juga el Joan Baptista de Caral aquesta situació que al final acaba sent quasi afrancesat però acaba sent senador vitalici, com aquests, no el gran nom del comte però també les repercussions que té a Santa Coloma.
Escolteu, ja per acabar, per participar, Biel, la gent pot venir, cal reserva prèvia, com funciona?
No cal reserva prèvia, s'ha de ser una estoneta abans, perquè això sí, hauran de posar les seves dades per si passés algun fet malaguanyat relacionat amb la Covid. S'haurà de portar mascareta, mantenir distàncies i les places són limitades, això
clar,
sí.
Clar, quan hi hagi l'aforament ple...
Quan hi hagi l'aforament ple...
Primer que arriba, primer que seu.
Exacte. Com diu una RAC1, el primer que arriba, el primer que seu.
Sí, senyor.
Molt bé, doncs escolteu, Damià Amorós, Biel Serra, gràcies avui per haver-nos acompanyat, per il·lustrar-nos una miqueta sobre aquest període de la història que ho dèieu, poc estudiat a la Conca de Barberà. Avui, des d'aquest dilluns i fins al divendres, fins al dia 9, cada tarda a les 6 de la tarda, una conferència interessant sobre aquest període de la història aquí a la Conca de Barberà, també a Catalunya, perquè, com dèieu, avui es posarà més el foc a nivell més general, en Catalunya, demà en Poblet, dimecres hi haurà Valentí Igual i dijous i divendres, com dèiem, la traca final, amb el Damià i amb el Biel. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A vosaltres.